La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Hola a tots i totes, tornem a estar aquí a la jungla de la Torre, capítol 2. Hola, Albert.
Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Com
benvinguts.
Estàs?
Bé, he fet els deures avui.
Has fet els deures?
Sí, perquè l'altre dia em vas enganxar que no havia estudiat.
Ah, sí, sí, sí.
Va sortir que era un podcast i doncs no.
No,
tinc aquí una definició.
No vas estar molt hàbil, però estàs
vaig
perdonat,
intentar,
eh?
Sí, vaig
intentar.
Te perdono. Bé, doncs vinga, què és un podcast? Diguem-ho fàcilment. Un podcast és una peça d'àudio de periodicitat definida i vocació de continuïtat que es pot descarregar per internet.
Ep, que et foten bronca, eh? Epa.
L'elefant.
El nostre amic, eh?
Això és una jungla i portem morrió.
Portem morrió, però... Portem bueno, morrió. Jo no em porto molt de morrió, eh? No sé tu.
Jo te'l bec. Portes un morrió aquí?
Sí.
Blau. Un morrió
exacte,
blau.
Exacte, sí. Que en tinc unes ganes de treure-me'l, però, home, amb la que està caient potser que no cal, no?
N'hi ha per dies, encara.
Però ja saps que jo no tinc pèls a la llengua. Per tant, la convidada d'avui no sé si m'aguantarà gaire, això.
Veurem.
Ei,
recordem ja mira, que la setmana ja passada vam tindre una girafa... Vam tindre Vale Pino, recordem que el van definir, el Carles Castillo, que va entrar en directe, el va definir com una girafa.
Sí, senyor, com una girafa, eh?
I avui veurem què tenim. Avui tenim, presentem la convidada, tenim a Maria Dolores García Pastor. Hola. Qui és?
Això és algun indici?
Perquè era Pastor, un pastor en una jungla, massa bé, no ho passarà. Però jo no crec que siguis massa pastora, et veig més... Veurem més bastant... No sé, al final del programa intentarem definir-te.
A mi m'agradaria ser una pantera, però jo crec que colo més com un koala, una cosa així. Un mandrós, no és mandrós.
Jo crec
sí.
Més com a llop en Pere Porquet.
A mi el tema pantera m'ha molat, eh?
Sí, a mi m'agradaria, posats a demanar, una pantera.
Molt bé, segur que hi ha gent que la coneix, però hi ha gent que no la coneix, perquè aquest programa esperem que l'escolti molta gent, de tots els pelajes, que diuen. Per tant, expliquem qui és. Que, doncs la Maria Dolores García...
En dubtes que n'escolti molta gent o què? Que no tinc cap dubte.
Se'l deuen descarregar, el deuen escoltar tant.
De fet, l'altre dia mirant el podcast ja superàvem el milió de visites, vull dir que...
El milió de visites?
Sí, sí,
estàs
poca broma,
tot el dia clicant.
Sí, sí, vaig estar 48 hores sense dormir picant tot el rato. Algo hem de fer, no? Ja que acabem de començar, d'alguna manera ens hem de guanyar les garrofes. Però vaja, jo penso que més d'un milió de visites...
Per tant, aquesta d'avui, un milió i mig, acostant-nos els dos...
O més.
Doncs vinga, qui és Maria Dolores García Pastor? Doncs és nascuda a Barcelona l'any 1970, però viu al barri de Clarà de Torredembarra des de fa uns quants anys?
15, sí.
Comentava,
sí.
Serà fora de micro.
Farà 16, aviat.
Molt bé. Ella és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma, per tant, doncs segur que és bona persona, perquè la gent que és llicenciada...
Sí,
ja,
tots
doncs,
els que són periodistes són bona persona.
Són bones persones.
Encara que ara no estiguem molt ben mirats. O sigui,
perquè la gent ja... no ens valora.
No, però són bona gent.
Bravo! Oh, bravo!
Molt bé, ha col·laborat com a crítica literària en diferents mitjans de comunicació i ha escrit 4 novel·les.
Perdona, ara és que m'ha vingut al cap fent memòria. Ara que dèieu que no està ben valorat la professió periodística, dic que també no som els únics, que avui en dia es veu que això de fotre canya a les professions està de moda, és tendència, eh? És trending topic a Twitter.
De fet, està de moda fotre canya a tothom.
A tothom.
I Twitter és la selva.
Doncs, totalment. De fet, m'ha vingut, perdona, que t'hagi tallat, Jordi, com sempre, és igual, ja no et demano disculpes.
Tu talla.
Però recordo que un regidor, que no diré el nom, i tampoc la població, ens va comentar una vegada que érem els desgraciadets.
Els desgraciadets.
els periodistes.
Sí, sí, ara em fa molta gràcia, eh? però en aquell moment em va tocar molt els ous.
Si parlem d'escriptors, podem acabar aquí tots plorant. O sigui que millor deixem-lo amb els periodistes.
Per això que m'ho prenc...
Hi ha gent que és escriptor i periodista.
Sí, això ja és, vamos, rínxol.
Acumula polític, també. El combo.
Tot i que amb el temps... He reflexionat sobre el desgraciadet aquell cop que ho van comentar, i quan et diuen desgraciadet o desgraciat és que li molestes. Llavors, si li molestes a algú, és per alguna cosa. Per tant, escolta, jo desgraciat tota la vida, tu.
Molt bé, doncs deixem aquesta reflexió a l'aire i a veure si algun dia ens reveles qui va ser.
Ui, 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 ara ja em posaries en un fangar.
Molt bé, en un fangar. En unes arenes movedisses, perquè estem a la jungla, sempre hi venen aquelles arenes movedisses que a l'últim moment sempre el salvaven, però que estava allò enfonsant-se, ja li arribava el fang aquí, el bigoti, i el salvaven.
Sí, llançaven una branca, llavors s'agafava i...
Ja està, molt bé. Recordem això, que ha escrit 4 novel·les.
N'he escrit més, eh? El que passa que publicades... 4.
Molt bé. Ha publicat 4 novel·les, per tant, corregim. Debut el 2008 com a escriptora amb El susurro de los árboles, l'han seguit El café de la luna, el 2012, El domador de lagartijas i El passajero, 2228, publicada aquest any 2020, al novembre, diríem. Ja en parlarem després, si és un producte de la pandèmia, ja veurem. Ha guanyat diferents premis i certàmens literaris, és presidenta de la colla castellera Xiquets de la Torre. Xiquets de Torredembarra, molt bé. També corregim.
Digueu bé, que aquests castellers tenen la pell molt fina, eh? I a més tractem amb una pantera avui, eh? Per cert, aquest tema és de Cowboys from Hell, de Pantera, precisament.
Molt bé, molt bé. Jo pensava que posaries la Pantera de Figueres. Queda un últim punt en el currículum, que creiem, tant Albert com jo, que és el més important.
Sí.
Col·laboradora del Torredembarra Actualitat.
Sí, senyor.
Sí.
Sí, senyor.
Però diu que és el més important i no teniu cap interès en dir que... O sigui, no és res subjectiu, no? És totalment objectiu.
No, és una cosa que sí. Està provada científicament.
Vale.
És el que dicen, és el que dicen.
Per això ho hem posat al final.
Ah, un manjar.
Molt bé. Jo no ho dic, García. Ho diuen. Jo només dic el que diuen.
No diré qui ho ha dit,
no? No diré qui ho ha dit, exacte.
Tu sempre jugues amb això, dius algo i pam.
Bueno, en fi, callo.
Com a polític, eh? Servies com a polític.
Sí, ja m'ho diuen, ja.
Però avui no hem vingut a parlar de tu, sinó que hem vingut a parlar amb la Maria Dolores García, Pastor, tornem-hi. Pastor és que en la selva...
Si agrada,
i en la selva no acaba de lligar massa. Bueno, comencem parlant allò pel final, comencem per aquest llibre que acabes de publicar, El passajero 2000... Sempre el número és complicat,
2228.
28. 3 dosos i un 8.
Què vols saber?
Què vull saber?
Tot allò que vas voler saber. Sempre mai havia deixat preguntat.
Vaig fer els deures ja fa temps.
Molt bé.
Me'l va signar per Sant Jordi. I és un llibre que m'ho comentaves ja quan vam parlar amb el Torredembarra Actualitat, que combina molts gèneres, però el que ja és molt de terror. És a dir, ja és novel·la negra...
Sí, en principi és una novel·la de terror.
Hi ha terror. Hi ha una mòmia pel mig. I una mòmia sempre porta, doncs...
Bueno, una mica de repelús sempre donen les mòmies. Però sí, o sigui, el que tu dius, novel·la negra, novel·la de terror, també hi ha història, i també hi ha, doncs, una part d'aventures, de, diguem-ne, molta gent ha comparat la Belinda Frodakis, que és la protagonista, amb l'Indiana Jones en femení. I, de fet, ja m'han donat idees de que facin més, o sigui, una saga d'aquesta dona arqueòloga.
Pot dir de continuïtat.
Sí.
Molt bé. És una novel·la que comença a Tarragona.
Sí, o sigui, és que,
clar,
em pregunten, molta gent m'ho pregunta, no? Per què a Tarragona? Què és el que tinc jo més a prop, Tarragona? Llavors, també és bressol de cultures, no? D'arqueologia, doncs convidava molt a que fos un dels escenaris de la novel·la.
Home, no és forçat que la Belinda estigui a Tarragona, perquè és un lloc que d'arqueologia i de
clar,
runes n'hi ha
per això,
les que vulguis.
Sí. I després, doncs, si volia fer alguna foto del llibre amb algun dels escenaris, doncs és molt més fàcil anar fins a la Torre dels Escipions que no pas anar a Egipte, clar.
Molt
també s'ha de mirar la part pràctica.
Tot i que la novel·la es va movent també d'escenari.
Sí, se va movent amb el temps i amb l'espai. El que tu dius, no? Passa a Tarragona i passa també a l'Egipte actual. I passa també a l'Egipte antic, a
Anglaterra,
més Anglaterra,
Londres, sí.
A l'època victoriana, o sigui, hi ha un desplaçament, diem-ne, de l'objecte que és el centre de la novel·la. Hi ha una trajectòria des que el troben fins que arriba a Tarragona.
Molt bé, no farem cap més spoiler.
No,
la gent que se la llegeixi la pot comprar, està a Torredembarra...
La podeu trobar a la llibreria Ágora, sí. O sigui, de fet, es pot trobar a qualsevol llibreria, si no està, te la poden demanar perquè hi ha distribuïdors, o sigui, és venda normal, no és allò de dir que el tingui jo els exemplars i els vagi venent, no. A qualsevol llibreria.
I com a la venda? Perquè estem parlant d'uns ja 8-9 mesos.
A veure, tot i que no s'ha pogut fer ni promoció ni res, perquè només hem fet una presentació, les fires han començat també relativament fa poc. Moncofa, crec que hem estat... Bueno, jo no, la meva editora. Déu-n'hi-do, bastant bé. El que passa que, clar, va sortir l'any passat i no s'ha pogut fer ni fires ni promo, que és el que et comentava. Però jo tinc que per això, doncs, l'editorial amb la que estic és una editorial petita, però m'acaba publicant el que li porto, doncs, perquè tinc un número de lectors que estan esperant els llibres. Llavors, com a mínim saben que tot el que és la despesa de l'edició queda coberta. Amb aquests lectors només, que ja no cal que vagin a llibreries ni res, sinó que moltes vegades el demanen ja en prevenda.
I aquests lectors... Són aquests, els lectors?
Estan demanant alguns, un altre llibre.
Telèfon de l'Udit.
Està plena de buitres, ja ho veus.
És un llibre, el Passajero, que és un llibre molt, molt diferent dels anteriors. A nivell
sí,
de gènere.
Molt diferent.
Com l'han rebut? Perquè tens input, suposo, a xarxes socials...
Sí, jo pensava, de fet, que estranyaria, que potser no agradaria, perquè a més és una temàtica, l'egiptologia, molt concreta. Pensava, de fet, que li agradaria doncs, als quatre amics que també són bojos d'aquest tema, no? Però està agradant molt. De fet, tothom... Ostres, no em pensava mai que escriuria sobre aquests temes, el que tu dius, no? Ha sigut una sorpresa, i tothom diu, ostres, però és que està molt documentada, no? T'has hagut de documentar molt. Home, sí. El que passa que, per tot el que escric, em documento. El que passa que amb aquesta novel·la en concret, doncs es veu molt més, no?, el treball de documentació.
Però sí que ja parties, perquè tu ets una apassionada de l'egiptologia,
sí, sí,
no,
sí,
no parties a zero, sinó que no. Ja portes temps que estàs en el tema.
A veure, és una passió de tota la vida. Jo tinc llibres d'egiptologia, el de la descoberta de la tomba del Tutankamon, des que tenia 11 anys.
Sí. Podríem dir que és una faraona.
Sí, una friqui. Una friqui de l'egiptologia.
Bueno, friqui ho has dit tu, eh?
Però lo de faraona, després de lo de pantera, m'ha agradat molt, eh? Sortiré d'aquí, que no, Déu meu, no hi cabré pel carrer.
Aquí hem de començar, pantera, faraona, les convidades. Sí.
Jo veia que m'estava fent l'ullet així, no sabia, eh? No sabia. Ah, ara ja començo a veure per on van les coses.
Soc una mica ganyo, eh? També.
Vale. Llavors no he dit res.
Mira contra el govern. Sí. El que dèiem això, que és una Indiana Jones femenina, i pot tenir continuïtat? Estàs treballant alguna cosa o encara no?
A veure, quedarà així com molt m'ho he tret de la maniga, però fa un parell de dies vaig tenir una idea per continuar. Però és que això és molt relatiu. O sigui, de fet, jo, els llibres que he escrit fins ara, que he publicat, doncs totes les novel·les estaven concebudes com una peça, sense continuació. Però, per exemple, El Café de la Luna, que comentaves, ara al setembre ens posarem amb la reedició de l'edició del 2012, amb la meva editorial actual, amb la segona part. O sigui, es farà, perquè El Café de la Luna és molt curtet, llavors el farem incloent també l'altra cara de la Luna, que és la segona part, diguem-ne, no? Llavors jo no m'ho havia plantejat, però els lectors m'ho van començar a dir, escolta, que m'agradaria molt. A més, era continu, eh? No és allò que t'avingui el teu lector, no? Que en tens un i t'ho digui. No, era continu. Fins i tot quan van fer la presentació a Barcelona del Domador de Lagartijas, la gent parlava del Café de la Luna. De tal manera que el meu editor, que estava allí per fer la presentació, em va dir, escolta, els drets d'aquesta altra novel·la, com estan? Ja són teus? I llavors va ser quan me va dir que la publicaria. I vaig pensar, hòstia, doncs potser els lectors es mereixen una segona part, perquè va tenir molt bona acollida i te l'estan demanant. I El Domador de Lagartijas tampoc havia de tenir segona part, però amb els clubs de lectura, amb dir-te que he escrit la prequela i ara estic treballant amb la segona part, o sigui, que serà una trilogia. Llavors una mica obeeix també a el que et diuen els lectors, el que tu comentaves, els inputs, i també una mica el que t'avingui a tu al cap en aquell moment. Perquè jo el gran avantatge d'estar en una editorial petita és que no em diuen sobre el que he d'escriure, ni tinc plaços, ni res de res. Llavors, vaig al meu aire.
Pots anar
aire.
Més tranquil·la i pots anar,
sí,
pots
sí,
anar
sí.
Al teu aire.
Llavors, potser sí que la Belinda Afrodakis tornarà, potser. Però ja et dic, com que també són novel·les que, almenys des del meu punt de vista, necessiten de molta documentació, ja veurem com ho encarem.
Per cert, Maria Dolores, Lola, Dolores...
Com vulguis. No me llames Dolores, llámame Lola, però
vale,
per la
perfecte.
Resta... Sí.
Doncs Lola, no? Si
sí, és que saps què passa? Jo sempre ho dic. Si hagués pensat que algun dia publicaria llibres, potser m'hauria posat algú més, saps? Dolly Shepard, això que
sí, mal...
Sí, amb el pastor, sí. No? Dolly Shepard, un nom així més. Però com que no m'ho havia plantejat mai i vaig començar els concursos, jo posava el meu nom.
Clar,
ara ja canviar es diu, sí, hosti, però és que és el meu nom.
Sí, està clar,
saps?
Està clar.
És...
Doncs, en fi,
coses
Lola,
que passen.
Lola, això dels drets d'autor, això com va amb el món dels llibres? Per la gent que ho desconeix, és molt friqui tot plegat o què?
Bueno, és una mica puteo pels escriptors, perquè tu d'un llibre, o sigui, jo en aquest cas, doncs tinc un 10%, el meu guany d'un llibre és el 10%,
10%
del preu sense IVA d'aquell llibre. O sigui,
encara
que jo
no t'ha retirat, encara.
No, o sigui, els royalties
bueno,
són
queda
irrisoris.
Poc, però fa cara de que li quedi poc. sí, eh? Sí, jo sí, crec que sí, sí, eh? Sí.
Estic muntant amb el dòlar ja, el que passa que no ho puc dir, perquè sí. Si no veig 100 d'ahir, hòstia. Però és complicat.
Munta't a l'euro, que està més car que el dòlar.
Sí, sí, bueno, és igual. El que sigui, mentre em munti amb algú, jo ja em dono per satisfeta. Però no, és complicat. A més, doncs, estan també amb una editorial petita, doncs la promo, si jo he de viatjar a les fires, corre també,
del meu compte.
Però bueno, dius... Tinc un mecenes i en esto estamos. Anem fent.
Bueno, el Torrambar d'actualitat també publiquem llibres. No sé si algun dia en podem parlar.
Bueno, jo quan vulgueu. Jo literàriament parlant, sempre ho dic, soc una dona molt fàcil, literàriament parlant. Ei. De la resta ja...
Tot i que és una pantera, eh?
Això... Sí, sí. Per això.
Li haurem de preguntar a la seva parella. Avui no parlarà, però...
No, i també és, el tenim membre, aquí, ja. També és membre del jurat del primer,
sí.
Va ser el primer premi de narrativa curta Torredembarra Actualitat, Far de la Torre, i també serà del segon, que ja estan les bases penjades i la gent que vulgui participar pot participar.
O sigui, que els subornos i tot això ja poden començar a arribar.
Va, aprofitar,
no?
Clar, els sobres. Sí, sí,
però Lola, digues la veritat, és cert que no hi ha tongo, eh?
No.
Que
no,
ningú s'ho pensi.
De fet, jo quan el Jordi, perquè a més el concurs és anònim, no surten els noms per enlloc. Ell ho sabia perquè era el secretari, però callava com un puta, ell no deia res.
Sí, sí, a mi m'enganya moltes vegades.
I quan ja ho va dir... Sí, sí, ja. Quan ho va dir, llavors jo vaig dir, hosti, ho sabia, la Raquel.
Raquel Martínez.
No sé per què, però hi havia algú. I també un altre relat que també et vaig comentar. I a més, d'un noi que coneixo. I quan ja, a toro passat, vaig dir... Quan em va dir el meu home, que em va dir, ha participat fulanito, vaig dir, hòstia, era aquest relat.
També, sí, sí, sí.
Saps d'aquelles coses que t'ho vaig comentar? Sí, sí, comentar. Però no, de veritat, que és molt legal. El Jordi, aquí on el veus, molt legal.
Sí, fa la cara, això sí.
Sí, té cara bona persona.
D'aquí un temps ja et diré el què, a veure.
Vale.
Per cert, Raquel Martínez la incorporem al jurat. Per tant, la Raquel Martínez aquest cop serà membre del jurat.
Molt bé. A veure si podem fer-ho que no sigui telemàtic, no? Que està bé, però a veure si la cosa...
Esperem, la idea seria a finals d'octubre, principis de novembre, reduir el jurat. Esperem ja que no estiguem en sisena onada, perquè en aquell moment ja estaríem en sisena onada.
Home, esperem que no hi puguem fer un sopar per tot lo alto, xampany i pasta.
Que paga el Torrambar d'actualitat.
Bacanal a tope.
Una bacanal faraònica.
Ei, jo m'apunto, eh? Jo m'apunto a totes. Per cert, que és fàcil detectar, esbrinar qui ha escrit aquell
bacanals,
article, no?
Es detecta fàcilment
no, bacanal,
bacanal,
sí.
No sé, o sigui, jo suposo també perquè jo tinc molt entrenat el cap a llegir, o sigui, jo he fet molts anys de crítica literària, llavors suposo que una mica... De la Raquel no havia llegit res, però no sé per què, però d'aquest altre noi que et comento, sí. I llavors, hi havia coses que em deia que era... Però clar, jo no ho sabia. I després vaig dir, hosti, potser és que sóc també una mica bruixa, eh? A part de pantera i faraona.
Jo... Acumulant adjectius.
Aquí ho dejo.
Apunta, Albert, apunta.
Sí, sí, ho estic apuntant tot, eh? Aquí al PC.
Va, fem una pausa en forma de secció.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Els reis de la jungla, amb Gerard Requesens.
Molt bones a tots, companys de la Jungla de la Torre, companys del Torredembarra Actualitat. Si fa unes setmanes parlàvem amb la Berta Castells, doncs ara hem volgut tornar a parlar amb una dona, però en aquest cas no de l'àmbit de l'esport, sinó de l'àmbit social i polític. A ningú se li escapa el nom de Núria Gómez a Torredembarra. Era regidora, va ser regidora del PP entre 2011 i 2019, però també molt coneguda per estar al capdavant de moltes entitats. Però la primera pregunta que li fem a la Núria... No és tant per conèixer la seva relació amb la Torre, i anirem després, sinó que d'entrada li diem, ara que ja no és política, que ja ha dit que no es tornarà a presentar, a què es dedica?
Tot va encaminat en una sola direcció, no? Soc presidenta de diverses associacions i dirigeixo equips. Presideixo l'Espai de la Gent Gran, presideixo AFAMER a Catalunya, que és l'Associació de Famílies i Dones en l'àmbit rural i pesquer. Després també Rotary i ara el nou càrrec que tinc al Partit Popular de Catalunya, que sóc la directora de l'Observatori de la Dona a Catalunya. Bé, sóc escriptora i també col·laboro amb mitjans de comunicació. Una mica em reparteixo, però sempre amb la mateixa direcció, no? Liderar equips i dirigir els equips, no?
Bé, doncs com veieu sembla que la Núria Gómez no para o no sap parar, per dir-ho d'alguna manera. Ara sí, anem a conèixer la seva relació amb Torredembarra, que em sembla que ve de fa uns quants anys. Li hem preguntat a quin lloc tornaria ara si pogués tornar enrere i ens demostra que la torre la coneix des de fa ja unes quantes dècades.
Bé, jo ara si pogués fer marxar enrere amb el temps, doncs a Torredembarra, sens dubte, em traslladaria al Roquer en estat natural, amb el cap gros, la roca foradada, perquè són espais de la meva adolescència, no? Totes les tardes d'estiu, quan jo era petita, venia aquí i després ja fins que em vaig casar i ja vaig venir i em vaig quedar a viure-hi, no? Però primer, al principi, que venia aquí a passar els estius amb els meus pares, doncs, clar, nosaltres anàvem amb la colla d'amics al Roquer i a sobre de la roca foradada, al Cap Gros, allà a les tardes amb les guitarres a cantar i, bueno, i també coses que no ens deixaven fer gaire a casa, que era tirar-nos des del Roquer a l'aigua, no? Al mar. Tinc uns records meravellosos i m'agradaria moltíssim que el port no s'hagués fet allà, perquè el Roquer era una cosa salvatge natural i que ens distingia d'altres municipis.
Un Roquer que, sens dubte, segur que ens sentirem molt a parlar en aquesta secció. Quin és el moment preferit de l'any de Núria Gómez de Torredembarra? Ens parla de les tradicions, però també ens parla d'un moment que jo comparteixo força. Escoltem-la.
Mira, a mi el mes de juny i els capvespres, caminant per la platja vora mar, el dia és més llarg i bueno, m'agrada molt perquè marca els inicis d'estiu, no? L'estiu per mi és una època molt maca perquè bueno, té aquest punt de vacances també, no? Però sobretot el que més m'agrada són els moments emotius de les tradicions. La festa del quadre, la processó, el lliurament de les dots.
Doncs sí, evidentment, les tradicions precioses, però aquest moment del mes de juny que comença a fer calor, que es comença a acostar l'estiu, aquella llum que hi ha a la torre, aquells dies llargs, doncs són meravellosos. I si parlem d'un lloc, i si parlem del seu racó preferit a Torredembarra, a on se n'aniria la Núria Gómez?
M'agrada moltíssim passejar i asseure'm, fixa't, pel casc antic. Tot el que és dins de muralla, no? El carrer Ample, la plaça de l'Església, perquè em sento connectada amb la història i els inicis, bueno, de Torredembarra, no? El poble que jo vaig, ja fa molts anys, vaig triar per viure i per fer-hi arrels. Aquí em sento a casa meva i dins del casc antic veig més l'essència, no? Tot l'altre són cases molt maques, precioses, tenim una platja meravellosa, Baixamar, que m'encanta, però si he de triar un lloc que m'emociona molt per dins, doncs és el casc antic de Torredembarra. M'agrada moltíssim passejar-me i asseure'm en qualsevol, qualsevol cafeteria a prendre alguna cosa. És un espai meravellós.
I per acabar, la pregunta que fem sempre al final, què és el que milloraria? La Berta Castells ens parlava fa unes setmanes de la neteja. La Núria també ens en parlava breument, però hem seleccionat un tall d'una cosa que ella li dona molta importància i que, certament, és molt important. Escoltem-la.
I cuidar una mica el patrimoni, no? Jo em sap molt de greu veure que les pedreres estan abandonades, les sínies, s'hauria de potenciar més la restauració i acabar-la del castell, fer museus. Clar, això és una mica el que a mi em connecta amb la història vital de Torredembarra. Penso que no hauríem de perdre aquestes arrels. Immediatament ens hauríem de posar mans a l'obra, no? També tenim les restes romanes. Tot això s'ha de no tan sols mantenir, sinó potenciar per acabar de fer excavacions i mirar exactament més la història, no?
Doncs el patrimoni que tenim entre tots, que és allò que les generacions anteriors ens han llegat i allò que nosaltres llegarem a les futures. Sens dubte és importantíssima la conservació del patrimoni, com explica la Núria Gómez. Avui hem conegut aquesta figura, l'hem conegut una mica més, la figura de la Núria Gómez, conegudíssim el seu nom a la torre. Avui hem sabut una mica més el per què, el com de la seva relació amb Torredembarra. Companys, res més, que acabeu de passar un bon estiu i ens retrobem a la propera, aquí a la jungla de la Torre.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs bé, el Gerard Requesens ens ha descobert una altra fera, una altra reina de la jungla, que és la Núria Gómez.
Gran Núria Gómez.
Gran Núria Gómez ens explicava això, recordava els seus inicis aquí a Torredembarra, l'adolescència. En el teu cas, Lola, vas arribar més tard. Com vas arribar aquí a Torredembarra?
Doncs jo vaig arribar a Torredembarra per amor.
Això és bonic.
Això és bonic. Ja que ens posem, saps? O sigui, música bonic. De violins, sí. Jo, a veure, jo vivia a Barcelona. Vivia a Barcelona i llavors, bueno, vaig començar una relació de parella amb el meu marit, amb el meu home, i vam estar buscant llocs per viure. Ell és de Tarragona, però també treballa a Barcelona, i llavors al final vam dir, vam estar buscant i ens va agradar Torredembarra.
L'estació de tren a prop...
Sí, sí, exacte. Suposo que el que tots mirem una mica, no? Quan venim. Ell ja ho coneixia perquè, bueno, per amics i tal. Jo havia vingut alguna vegada, evidentment, de joveneta i tal, però clar, no l'havia conegut com fins ara, i la veritat és que va ser una molt bona decisió. Hi ha molta qualitat de vida a Torredembarra. Almenys jo ho sento així, jo ho visc així.
Sempre has viscut a Clarà?
Sí. És un lloc molt tranquil, tret de quan comença l'estiu, que llavors és una mica jungla també, però bé, molt bé.
Però també se't veu molt pel poble, fas molta vida de...
Ara no, ara o sigui... No. Sí,
parlem
sí.
Potser d'abans de la pandèmia.
Abans de la pandèmia, sí. O sigui, jo he tingut, suposo que com molta gent, no? O sigui, jo, a més, miro cap enrere i dic, ostres, no hi havia dia que no haguessis de fer alguna cosa a la torre, no? I ara no, ara de fet és... Surto molt poc. I la gent quan em veu pel carrer, ostres, que he vist al Facebook que has tret un altre llibre, hòstia, que no sé què tal, i tal, i dius, ostres, no? Baixes i també és aquest caliu, no? De la gent que et coneix, el caliu del poble, no? Que m'agrada molt.
Sí, no és cap tòpic que la pandèmia ens ha canviat la vida. No,
sí, o sigui...
No és el mateix ara que fa 2 anys, per exemple, l'estiu de fa 2 anys.
No, mira, jo cada divendres teníem assaig, o sigui, quedàvem molt amb la gent de la Junta, amb la gent de la colla, fèiem molta activitat, o sigui, jo feia dansa del ventre, dic feia perquè també, doncs, sigui, les classes s'han acabat, Bollywood, o sigui, fèiem moltes coses i ara...
Sona la música...
Home, és un clàssic. Us sona?
Me sona.
Home, ha sigut banda sonora d'unes quantes pel·lícules, eh? És el violinista en el tejado. Clar, però la Lola volia aquella...
No, aquesta ja m'agrada. Tampoc hem de ser cursis, eh? O sigui, hi ha molt a violín, però...
Parlaves ara de la colla castellera. Sí. Si que ets de Torredembarra, aquí a Torredembarra som d'aquesta manera, no en tenim prou. Amb una colla, em volia...
Sí, perquè, això per què?
A veure, jo us explico el que jo sé, eh? O sigui, a mi em venen...
Ui. Ai, els nois de la torre...
Ara entrem en un terreny relliscós.
Gens relliscós. De part meva...
La sang arribarà al Gaià.
No.
Ui, no.
A mi em venen...
Que no els coneixes, els torreros, tu?
No tinc aquest gust. O sigui, m'han arribat inputs, no?, com diem, però tampoc... Tampoc els he conegut massa.
Jo soc de Baix de Mar, saps?
Ostres.
Allà és diferent.
Sí, bueno, sí. També m'han parlat, eh?
Home,
allà
allò és una república independent, de veritat.
Un protectorat, més aviat.
I l'altre són... Són coses.
Sí.
Bé, doncs això...
Perdona, Lola.
No, ja està bé.
Anem al tema. No patiu.
Mola. Això és molt jungla. Doncs a mi m'arriben amb un projecte que ho trobo molt bonic, o sigui, gent que no trobava el seu lloc amb la colla que ja hi havia, que volien fer castells, i la majoria de gent que no trobava lloc amb aquella colla que ja existia marxaven a fora de Torredembarra. I llavors, ostres...
Altafulla, per exemple.
Per exemple, o sigui, Altafulla, Tarragona...
Que fort, un torrero Altafulla.
Que fort,
és fortíssim, això.
Això no
es pot permetir,
però
no?
Això són les ganes de fer castells que tenia la gent. Llavors, a mi, jo no havia fet castells en ma vida, no tenia ni idea de com funcionava, de quina jungla era el món casteller, també. I bé, me proposen una idea xula, o sigui, a més, amb unes característiques la colla, una colla feminista, que volien tenir una sèrie de valors, i a mi això és el que m'engresca, no? De fet, jo, quan m'ho proposen de ser presidenta, que jo no he sigut mai presidenta ni de la meva comunitat de veïns, no m'agrada figurar, no m'agrada que se'm vegi, o sigui, jo sóc una persona reservada i tímida per naturalesa, doncs quan m'ho van dir va ser com... Uf, a més, estàvem sopant...
Sí, es nota, perquè jo... l'hem de fer callar, tota l'estona.
Sí,
sí.
Però és que a mi me poses un micro i me fas parlar del que m'agrada i em transformo. Doncs això, no? I quan m'ho van dir vaig dir, mare de Déu, senyor. Però com a feminista vaig pensar, o sigui, si tu vols que les dones tinguin una visibilitat i vols donar referent a les nenes i als nens que van pujant, doncs ho has d'acceptar, no pots dir que no. I bueno, me vaig fotre amb aquest embolat.
I què tal l'experiència?
Molt bona. O sigui, ho he passat molt bé, he gaudit molt, he après molt.
I va haver un moment a Twitter que s'estomacaven,
A veure, va haver-hi un moment que van crear un compte fake, que van dir de tot de nosaltres, jo flipava, perquè aquí va ser on vaig dir, mare, Déu senyor, mare de Déu senyor, quina jungla és això, o sigui, on m'he ficat?
Si barreges Twitter i Castells,
sí, després
me van
fer una entrevista.
I Quintos, sí, que deien que bevien massa Quintos.
Ah, m'has parlat de Quintos de la mili, dels anys.
De fet, quan ja ens van plantar és quan van ficar la canalla pel mig, que van dir que anaven oblidant-nos a la... que anaven tan borratxos que anaven oblidant-nos a la canalla pels puestos. Llavors van dir, hòstia...
Correcte.
Saps? Llavors ja van fer... Ho vaig fer jo. Un comentari al Facebook perquè van pensar... Perquè de bon rotllo i la competitivitat, que jo sóc zero competitiva, o sigui... Uh-huh. Bueno, està bé. Fins a cert punt trobo que és una cosa molt de mascle alfa, no? Lo de la competitivitat. És xulo, saps? Mola i tot. Però, clar, quan arriba a tocar certs temes i, bueno, i després me van fer una entrevista a la premsa local i em van caure hòsties per tot arreu. I llavors vaig dir, hòstia, vaig passar de ser una persona anònima totalment a ser una persona odiada per molta gent, no? I jo deia, hòstia, que fort, no? O sigui, era com una sensació de dir, uf, no sé, al final són Castells, és gaudir, és fer una cosa que t'agrada, passar-t'ho bé, uf, no sé, no, encara no ho he entès, eh? O sigui, encara estic ahí una mica d'exe molt rara.
Jo és que vaig treballar a Valls i... treballava en el Consell Comarcal de l'Alt Camp i hi havia gent de la vella i hi havia gent de les joves. I clar, és unes coses, tu des del punt de vista neutral, que dius, Déu-n'hi-do, la rivalitat.
Sí.
A veure, és sana, però a vegades se creuen unes línies.
Jo, de fet, no entenia que poguessin tenir tanta inquina i fins a cert punt preocupació perquè nosaltres apareixíem quan nosaltres no havíem fet res, o sigui, no pintàvem res, érem quatre gats, no? De dir, mira, et dic una cosa, si no ens haguessin donat tant, saps? Ens haguessin punxat tant, potser ja feia molt de temps que Xiquets de Torredembarra no existiria. Mm-hmm. Però ens van arribar a fer tant la punyeta per tot arreu que al final era una mica allò de dir, ostres, saps?
Estaràs d'acord amb mi que hi ha molts recollons, no?
Sí, en general. Clar. I a Twitter?
Ui, a Twitter és que a Twitter el carrega el diable, és el que diem sempre, no?
Però a més el que és molt trist és que és des de l'anonimat. O sigui, ho fan amagant-se.
N'hi ha que ho fan de cara, però la majoria...
És el que comentaves tu abans, no? Que quan te van dir desgraciat era perquè molestaves. I jo també m'ho vaig plantejar en aquell moment vaig dir, o sigui, potser és que molestem. No ho sabem, no som conscients, però estem molestant. No entenia per què, Però deia, quan ens donen tanta importància i tant d'allò, o sigui, ha de ser per alguna cosa, no?
Cadascú. Molt bé, doncs ara que hem pujat una mica la temperatura, és el moment de buscar un moment més tranquil i tenim la persona ideal per donar-nos pau.
Quina por.
Que és l'Anna Merino.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Avui us parlaré de la breu novel·la Hosuki, la llibreria de Mitsuko. És una història tendra, crua, impactant, una història que arriba al cor. L'autora és Aki Shimasaki, nascuda al Japó i que actualment viu al Canadà, on ensenya japonès. Quan va fer 40 anys va començar a aprendre francès i de seguida va escriure i publicar en aquesta llengua. Escriu sèries de 5 novel·les que giren entorn a un protagonista que la narra en primera persona. En aquest cas, la protagonista i narradora és la Mitsuko, la propietària de la llibreria de vell Hosuki, on s'hi poden trobar llibres d'oportunitat de tota mena i especialment llibres de filosofia. Ella hi viu al pis de dalt amb el seu fill, que es diu Taro, i és sordmut, amb la seva mare i amb un gat, vell i filòsof, que es diu Sòcrates. La llibretera és una dona reservada, sense vincles afectius externs al nucli familiar. Un dia entren a la llibreria una dona i la seva filla. Els nens de seguida es fan amics i trastoquen així la misantropia, l'enclaustrament en el que viuen. I és que la Mitsuko duu una doble vida que li permet mantenir econòmicament la llibreria. La narradora, al llarg de la novel·la, reflexiona sobre la seva trajectòria vital, recorda el seu passat, els seus sentiments i els seus desitjos. Hi ha un seguit de coincidències significatives entre els personatges principals que suggereixen la força del destí. Sense aixecar la veu, fa una forta crítica a les convencions socials i a la hipocresia de la societat conservadora japonesa. Està escrita de forma senzilla i evocadora, amb frases curtes expressades en present, poques descripcions i poc diàleg. La recomano a l'escriptora local Dolors García Pastor, perquè ella és una fervent amant de la lectura i dels llibres. En deu tenir molts a casa i de ben segur s'hi sent molt ben acompanyada pels llibres. Estic convençuda que treballar en una llibreria envoltada de llibres la faria feliç. Potser la seva llibreria s'especialitzaria en història i feminisme. No sé. Imagino que la Dolors tindria converses molt agradables amb els clients i amb les clientes. Ella sabria ajudar els escriptors novells a iniciar el seu camí. De ben segur que a la llibreria farien presentacions de llibres i seria un nou espai a la Torre on donar suport a causes socials i culturals. Espero que li agradi i si ja l'ha llegida o se la devora molt ràpidament, podria recomanar-li que llegís les altres novel·les de l'autora, especialment Asami, on el narrador i protagonista és un amant de la Mitsuko, antic company d'estudis i redactor d'una revista. És una llàstima que aquesta petita joia no s'hagi traduït al català encara.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
En vies d'extinció, Jordi, és la veu de l'Anna Merino, eh? Queden poques veus tan dolces com la seva, eh?
L'hem de conservar,
Sí.
L'hem de conservar i que s'assegui la veu, també. Bueno, l'Anna ens ha deixat deures per la Lola. Te veu de llibretera. Tu et veus de llibretera?
Sí. De fet, alguna vegada m'ho he plantejat. De posar per una llibreria una mica típica, no? D'això, el que comentava ella, que fos un espai doncs, també per artesania, per músics, o sigui, una cosa més així, més multifaceta.
Home, a la Torre li aniria bé, i al Baix Gaià li aniria bé, un espai d'aquest tipus.
De fet, jo crec que falta, a tot arreu, falten, i a més s'estan tancant moltes. Però un espai així, on a més jo tinc contactes de quan feia de crítica literària, coneixo molts escriptors, i alguns podríem venir, i sí, jo crec que podria ser una bona idea. A més, jo m'ho passaria tet, el que passa que m'agastaria el que guanyés en comprar llibres. No sé si em sortiria a compte.
Perquè, clar, aquí hi ha una altra cosa. Hi ha més bars que llibreries, per exemple.
També.
Home, a veure...
També.
Doncs fiques Torredembarra i veuràs que hi ha no molts més bars. Vull dir, infinitament més bars que llibreries.
Però això és un problema, no? Perquè llavors hi haurien d'haver més llibreries, potser, no?
Sí, també es parla de que no es llegeix. Clar, jo no...
Creus que no es llegeix?
Jo és el que t'anava a dir ara. Jo no puc ser objectiva perquè jo em moc en un món en què en general la gent llegeix molt. O sigui, jo devoro. A mi un llibre em dura una setmana. I clar, i em relaciono amb molta... No tothom, que es relaciona amb mi, però coneixo moltíssima gent. Llavors, sí que es llegeix, però és que mai s'ha llegit molt.
Clar, però sí, jo crec que si fas la mitjana és enganyosa, perquè trobes, com dius tu, gent que llegeix molt
sí.
I gent que no llegeix un llibre. Fas la mitjana i et surt la meitat, però clar, no és realista, perquè hi ha molta gent que no llegeix i una minoria que llegeix molt, que
exacte,
va pujar una mica la mitjana.
Jo és el que et dic, o sigui, jo em moc en uns cercles que hi ha gent que llegeix molt, llavors jo no puc ser objectiva.
Des d'aquí recomanem llegir, i per cert, el llibre que recomana l'Anna...
No l'he llegit, però me l'apunto. Sí. No, perquè jo, a més, soc molt... Sempre busco coses noves i una mica que se surtin del que són els llibres comercials. O sigui, jo, fent de crítica, he llegit molta cosa doncs, d'editorials que són independents i crec que és allà on està la bona literatura. A les editorials petites, independents, és... Perquè les grans tenen pressupost per publicar-ho tot, saps? Clar. Llavors...
Hi ha moltes editorials, però,
N'hi ha moltíssimes, moltes. I moltes han xapat amb la pandèmia, que és molt trist, però bueno. Ha xapat tanta gent de negocis que...
Molt bé, ara que parlàvem abans de la Coll Castellera, com va ser la teva integració a Torredembarra? És un municipi que deixa integrar la gent que veniu de fora o és una mica especial en aquest tema?
Jo no sé si estic encara integrada, no ho sé. És el primer any que des de Cultura m'han convidat a estar a l'estand de Sant Jordi, dels escriptors locals, el primer any, després de 15 de viure aquí, tenint en compte que les quatre novel·les que he publicat i que tota la meva carrera, perquè jo porto, uns 15 anys escrivint, tota la meva carrera ha transcorregut a Torredembarra. O sigui, jo els premis...
Escrivint o publicant?
Publicant.
Escrivint des de quan...
Des de sempre, gairebé.
Per tant, analitzant que portes 15 anys i t'han acceptat una vegada, no sé, eh?
Per això dic que jo encara estic en procés.
Mirar, eh?
Estic en procés d'integrar-me, o sigui.
És 15 sobre 1, sí, 1 de 15, eh?
Jo poca crec, broma. Jo crec que no se'm considera encara, doncs, de la Torre.
I si la Torre d'en Barra,
no ets de Soc Arrel, no ets de
Soc. No soc d'aquí.
És que en aquella expressió molt torrenca, que és que és forastera.
Clar.
És forastera. Ostres,
sí. I a vegades, sí, porta això 20-25 anys a Torre d'en Barra i continua sent forastera.
Us diré una cosa.
Això està canviant.
Us diré una cosa. Tots els meus llibres acaben amb la data Torredembarra tal dia. O sigui, el nom de Torredembarra està arribant a Mèxic, per exemple, a la, sí, Biblioteca Municipal d'El Paso, hi ha un llibre meu, bueno, dos exemplars del Café de la Luna, Biblioteca de Vigo, Biblioteca de León, o sigui, Torredembarra està allà present. O sigui, que jo també faig alguna cosa pel nom de Torredembarra.
Sí, però sí, bueno, està clar.
O sigui, tampoc em fa falta aquest reconeixement. Reconec que quan el fan, ostres, t'agrada, no? És allò de dir, que guai, no? Quan em van trucar de cultura, ostres, com mola. Però bueno, jo al final el reconeixement que necessito és el dels lectors. Uh-huh. I amb això estic molt contenta.
Molt bé, doncs ara passarem a l'última secció, que aquí jo crec que pot haver un personatge de novel·la. Descobrirem un personatge que jo crec que és un personatge que té fusta de protagonista d'una bona història.
Tal dia farà un any, amb Guillem Bargalló.
Avui parlarem de dues dates que en el fons són una. El 15 d'octubre de 1827 i el 4 de març de 1892. Entre aquestes dues dates passen 65 anys, el temps que va viure el torrenc Pere Aixalà Torner, més conegut com a l'Operoi, el primer torero català. Nascut a Torredembarra, va començar treballant amb el seu pare, que feia viatges de Barcelona a Saragossa. Va treballar amb ell, amb la seva família, fins que va fer 25 anys. Com si fos el més normal del món, va canviar de feina per fer-se torero. Ràpidament va mostrar aptituds. En Pere Aixalà va tenir uns inicis en què va poder coincidir amb el Xiclanero, que el va voler apadrinar. La mala sort va ser que aquest Xiclanero, un conegut torero, va morir i, per tant, es va haver de seguir buscant la vida. El Pere va seguir treballant, però fins que va aconseguir vestir el traje de luces. Va ser el 1853, a Nimes, a França. Dos anys després, ja hi era a Barcelona, en diversos cartells, i aconseguia molts aplaudiments perquè diuen que era un noi molt intel·ligent i que va ràpidament, en la seva habilitat, li va permetre ser un torero bastant conegut. Feia molt bé el salt de la Garrotxa. Amb això no us puc ajudar perquè no tinc ni punyetera idea de què significa. Però a poc a poc es va dir que era els que millor ho executaven. A partir d'aquí, l'Operoi va viure els seus millors anys. Va arribar a torejar davant del príncep Napoleó i va guanyar, imagineu-vos, 2.000 pessetes de l'època per fer 6 corrides a l'Havana, a Cuba. El crit que mati i que el mati el Peroi es va fer habitual a la Barceloneta quan altres toreros es trobaven amb dificultats. Van ser una època molt bona pel Peroi. De fet, el 12 de juny de 1864, 11 anys després d'aquell dia ni més, va aconseguir donar l'alternativa a Barcelona. No va arribar a Madrid, però sí que ho va fer en altres grans ciutats, com Salamanca, com Valladolid, fins que va creuar l'Atlàntic el 1870 per anar una altra vegada. Ho havia fet a Cuba, doncs aquest cop va anar més cap a Llatinoamèrica. Montevideo, Buenos Aires i altres places d'aquestes ciutats tant Uruguai com Argentines, on hi havia molta afició al toro, allà va aconseguir doncs, tenir molta feina. De fet, diuen que no només és que fos un gran torero, sinó que va aconseguir guanyar-se la gent de Llatinoamèrica, tot aquest públic aficionat al món del toreig, perquè era molt generós, perquè demostrava moltes vegades la seva solidaritat. Feia moltes funcions benèfiques, no rebia diners i no aconseguia cap remuneració, però a canvi aconseguia doncs, ser una persona molt estimada. El 1871, 7 anys després d'aquest viatge cap a Sud-amèrica, tornava a Espanya i va fixar la seva residència a Barcelona. Va seguir torejant un parell d'anys fins que el 1874 va patir un greu accident al toro Artillero, i el va deixar molt malferit, aquest toro. I no es va aconseguir recuperar mai del tot. El Pere Aixalà es va haver de retirar com a torero el 24 d'agost de 1879. Tot i que la ferida va ser el 1874, va estar 5 anys, però ja no va ser el mateix. Moria el 4 de març de 1892, sol, pobre i oblidat. Moria de càncer a l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Un altre torrenc, 38 anys més jove, que també duia el nom de Pere, el patró parroquial de la vila, i que també es faria molt popular, era a punt d'arribar a la capital quan moria Peroi. Era Pere Romeu. I li va prendre el relleu en aquests torrencs il·lustres a Barcelona. Però recordem-ho, el dia en què va néixer el Peroi, el primer torero català, el 15 d'octubre de 1827. Seria hora que els torrencs el recordessin, per què no, per exemple, amb un bon nano.
Doncs sí, sí, hem descobert un personatge que, recordem que està en la sala de juntes de l'Ajuntament, està un dels quadros que hi ha, és el de, el de l'Operoi. Torero català i de Torredembarra.
I doncs jo de Torredembarra i concretament de Bejamar en conec uns quants aficionats al...
A Tauromàquia.
Sí, sí, a Tauromàquia, on sortia. I de fet, a la plaça de toros de Tarragona, en el seu moment, era una sí, de les places més torejades, en aquest cas.
Mon pare anava a veure els toros quan era molt petit i volia ser torero. Jo quan era petit i li preguntaven què volia ser, torero. Li va passar bastant ràpid, però... Sí, va passar bastant ràpid i no va acabar sent... No va acabar agafant l'alternativa, diria. Molt bé, hem descobert un nou personatge que ens porta en Guillem Bargalló. Vam conèixer la relació del rei Balduí de Bèlgica amb Torredembarra, ara hem conegut aquest torero. Lola, com el veus, aquest personatge? Bastant novel·lesc.
Sí, molt novel·lesc. Els toreros ja ho tenen. Això falta la folclòrica i ja ho acabem.
La faraona.
Exacte. La faraona. Una dama de l'alta societat, que també aquí queda guai, però bé. A més, és una època fascinant. Tota aquesta època és fascinant.
Sí, sí, aquest segle passat... Sí. No ha passat, segle... 19, és a dir, fa dos segles, però...
Sí, 19, començant el 20...
El 20, sí, perquè llavors hi ha Sant Pere Romeu, un altre personatge molt novel·lesc, Pere Romeu, és un personatge molt potent, que jo crec que Torredembarra potser no l'ha reivindicat prou. Sí que amb l'Any Casas, el seu gran amic, es va parlar molt de Pere Romeu, el llibre de Josep Bargalló sobre Pere Romeu, Les set vides de Pere Romeu, però és un personatge que crec que encara hi podria aprofundir més.
Hi ha molts bons personatges, no només aquí, que estan força oblidats. Però bueno, piano, piano.
Sí, sí, poc a
sí,
poc.
Sí. Gràcies, Lola. Anar per mi, no?
Sí, sí, sí. Ja t'he vist, o sigui, estic pensant a fer la teva biografia, sí, sí. Ja.
Gràcies.
Però novel·lada, que és més...
Home,
més sobretot intensa,
els punts foscos,
home,
cames,
realces. Sí, sí, cames de Don Quixot tinc, eh? Vull dir, algú es podria fer.
I la Sancho Panza vigila perquè, clar...
Tu pensa que quan escrius un llibre t'inventes moltes coses. Jo sempre ho dic, no dic mentides, però m'invento moltes coses.
Sí, sí,
llavors,
sí.
El que vulguis. A partir d'aquí, el que vulguis.
Soc molt imaginatiu. Després en parlem. No?
Molt bé. Només una pregunta em quedava, parlant de la pandèmia. En el teu cas, ha sigut la pandèmia que t'ha motivat a escriure més o et va provocar un bloqueig? Perquè parles amb gent d'aquest del món creatiu, literari, artístic, i en aquestes dues vessants.
A veure, jo, a part de tota aquesta vida social que comentaven que feia, hi havia una part que la feia una mica obligada, no? Perquè l'havia de fer. Jo sóc molt asocial, sóc una persona
que... Per tant, t'ha anat bé, el confinament.
Sí, m'ha anat de conya. Jo em declaro misàntropa, o sigui, jo ho tinc molt assumit. I a mi el confinament, doncs, m'ha anat molt bé. O sigui, jo, de fet, he fet revisió d'una novel·la, que és la segona part del Cafè de la Luna, que ja et dic que ens posarem amb ella segurament al setembre, si no passa res, i gairebé he escrit una altra novel·la, que l'he continuat escrivint després, no? Però li vaig donar molta empenta. I per mi ha sigut un any, dintre de tot, molt productiu. A més, vaig publicar la novel·la i vaig publicar també una antologia de relats amb altra gent, amb altres autors. O sigui, que per mi la veritat és que ha sigut un bon any.
Hi ha algú que es
queixa? Sap greu.
Hi ha algú que es queixa?
No. Bueno, hi havia un elefant per aquí. És el de sempre, és el del Joan Carles, que sempre està per
pobre.
Aquí, pobret.
Home, aquest mes d'agost compleix un any que està fora del país.
Ah, sí?
Sí,
a veure si torna per tornar a la presó o no.
Diuen que té moltes ganes de tornar. Això llegia jo avui a la premsa.
Sí, a veure si triarà Torredembarra per establir la seva nova residència.
Ostres.
Fa una llàstima, tu.
Oi, sí.
Sí, sí,
patint que estic, des que va marxar.
Sí. Jo no dormo, des de que està fora.
Que sí, pobre, ja...
Tinc unes ulleres.
Abu Dhabi.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, en fi, què hi farem, no?
Bueno, encara tenim pendent el qüestionari, ja, per anar encarant al final del podcast d'avui. Tenim un qüestionari amb algunes preguntes aquelles binàries, que només te deixem respondre una cosa o l'altra.
Que siguin fàcils.
Que xungo, això.
Que xungo, xungo. N'hi ha alguna que l'he treta...
Bueno, jo ja saps que... Jo m'ho invento.
Has de pensar, Lola, que si hi ha alguna cosa del guió d'avui que no t'ha agradat, és el que ha fet l'Albert.
A veure, pensa que per aquí tinc jo un mig negoci amb ell que hem de fer la seva biografia.
Has
no me'n facis quedar malament.
El títol el tens ja o no?
Bueno, ahí, ahí.
Sancho Panza.
No, va ser algo del mar.
Clar.
Oh, jo dic perquè jo no vaig fer confinament, vaig fer confitament i vaig aprofitar.
Confitament.
Però, per això, bàsicament.
Jo crec que tots ens vam confitar.
Sí, sí, bastant.
Tots menys el Jordi, que ara jo veig més prim, jo no sé què fa d'aquest estoma.
No, jo tinc panxa també, passa que la dissimulo.
Home, molt, molt. Jo no la sé dissimular. Ja.
No, jo ja no puc.
Això és genètic. Jo vaig agrair els meus pares, avis, que mira que...
Sí, sí. Perquè la panxa no es pot maquillar, no? No és allò que tens ulleres i et maquilles
un
i
refaixa,
falta, no?
Una faixa d'aquella.
Refajo, sí, sí, és l'única cosa.
Ho vaig provar una vegada, passa que suava molt i me la vaig treure.
A veure, s'ha d'acceptar cadascú com és. Allò del body positive, ens hem d'estimar com som.
Jo em dic de mi mateix, en sèrio. Sempre ho faig, vaig a la platja i exagero encara més la panxa perquè la gent em miri. Llavors em sento un home afortunat perquè tothom em mira.
Sempre que hem parlat d'ell.
Sí,
una cosa...
sí, no?
Eclipses convidats. Vinga, va, som-hi amb el qüestionari.
Vinga.
¿Barcelona o Torredembarra?
Torredembarra.
¿El susurro de los árboles o el pasajero 2228?
El present, el pasajero 2228.
¿Alfa y Omega o el far de la torre?
Pots mentir,
El far. Perquè, a més, el far es reflexa amb la meva habitació. A les nits, sí, és molt bonic.
Doncs déu-n'hi-do, hi ha tros.
Sí. Ostres, que
si n'hi ha tros. Declarar...
Sí, sí, vam començar a veure-ho, perquè, bueno, vam començar a dormir, que feia molt calor un estiu, i amb les... no havíem fet de dormir amb els porticons oberts, i, hòstia, aquesta llum! Hòstia, aquesta llum és el far. Sí, sí, em va fer molta il·lusió. O sigui, el far.
Cervesa o vi?
Cervesa.
Facebook o Twitter?
Facebook.
I l'última, Premi Nobel o 3 de 10 amb els xiquets de Torredembarra?
Uf, 3 de 10.
3 a 10?
Sí, els meus xiquets, sempre, forever.
Molt bé, molt
bé. El Nobel ja arribarà, i el planeta. Perquè això no ho sabeu, però a mi una de les presentacions que vaig voler fer aquí a Torredembarra, resulta que el senyor que es veu que portava aquestes coses, que em van dir era l'any 2012, adjunt a Alcaldia, Fortuny, sí. Potser...
Pot ser, pot ser.
Vale. Sí, doncs sí. Aquest senyor em va trucar per dir-me que jo volia fer el Pati del Castell, volia fer una performance amb uns guitarristes, volia fer una cosa xula que després es va fer a l'Astrolabi de Barcelona, de Gràcia. Uh-huh. I aquest senyor em va trucar i em va dir, vine. A veure, jo vaig anar, què m'ho voldrà dir? Llavors ell em va dir que no es podia fer la presentació del meu llibre al Pati del Castell, perquè aquell lloc no era per presentacions de llibre. Jo vaig dir, guaita, doncs jo he vist presentacions de llibre. Bueno, però per llibres importants. Diu, tu al final... No has guanyat el planeta. Clar, jo em vaig quedar que vaig dir... Ah. O sigui que si no guanyes el planeta, els forasters no et deixen presentar llibres...
Torredembarra, qui ha vingut a presentar? Quin planeta ha vingut a presentar un llibre?
No ho sé. No per això, i llibres se n'han presentat, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, bé, per això jo dic que aquesta no la sabeu. O sigui que potser quan guanyi el Nobel sí que em deixen.
En principi, Nobel, com molt un paquet de Nobel en aquest moment.
Per això millor, xiquets forever, amor.
3 de 10, ara l'estic veient, els xiquets de la torre.
Hòstia, jo he tingut aquí un subidon.
Quina gentada al castell.
Mira, amb un 3 de 10 dels xiquets, jo crec que amb algun noi li agafa un infart.
Som una colla.
Amb algun noi li agafa un infart.
Bueno, a nosaltres algú també ens agafaria, o sigui, pensa que som una colla molt humil i tot el que fem ho gaudim com si fos aquest 3 de 10, o sigui, no... No tenim del primer pilar fins a tot el que anem fent, com és nou. Saps? És una fita aconseguida.
És que per segons quina colla, un 3 de 10 és un castell molt gran, però que entra dins la normalitat que el poden fer.
Home, imagina't per nosaltres. Clar. Seria la leche en bicicleta.
Però un castell de 8, per exemple, ja per vosaltres seria una cosa molt potent.
Sí, sí, sí. Però bueno, escolta, acabem de començar, saps?
Això és molt llarg, els castells tenen més de 200 anys d'història. O sigui que...
Sí, no, ja et dic, jo no sóc gens competitiva, jo és un pas darrere de l'altre, anar fent... A més, hem fet coses socials molt xules, hem fet pilars LGBTI, hem fet pilars per la visibilitat trans, o sigui que molt contents.
Pel tram, diu?
Trans.
Pel tram,
si voleu,
que
també
raro.
Podem fer.
No lligo la Lola amb el tram.
Home, el tram allà allà baix, de segon, aguantant el bec,
home,
el tram.
De segon, home, té una bona esquena i una cara ben dura també la té,
Per això, ja t'estaria allà aguantant,
Sí, sí, sí.
A la pinya.
Sí.
Ui, calla.
Sí. Ningú ja se'n recorda, però, del que va fer Trump,
No ho sé,
va provocar gairebé un intent de cop d'estat, no per res.
Vol tornar.
Sí, és que és molt trumpista, ell.
Molt.
És molt eixerit.
Molt bé, ja veus que entrevistem la Lola García i acabem parlant del Trump.
Bueno, mola.
Bueno, potser li donen el Nobel d'algú, no?
Mira, o el planeta.
T'imagines el tram de Nobel?
Hosti. Winston Churchill va guanyar el Nobel de Literatura.
Home, però no comparis Winston Churchill amb el tram.
No té res a veure.
No té res a veure, però a veure, diríem que...
Home, si li donen guanyés... el de literatura al tram, jo em tallo les venes, a més, en directe.
És que hasta el de química. Si donen el de química, també em tallo
també,
les venes.
També. Però mira, el veig més pel de química que no pas pel de literatura.
Home, si talles les venes, digueu que farem un face life, no?
Vale, sí.
A veure de quin color
seria
surt la sang.
Seria gore total,
A veure de quin color li surt la sang, eh? Perquè jo...
Llavors sí que ens empresonen el Jordi i a mi, eh? Per transmetre.
Ui.
Molt bé, doncs bé, arribem al final del programa. Estaríem parlant, com diu el tòpic, hores i hores, però...
Sí, sí, ha estat molt bé, amb la Lola, avui
s'ha
també.
S'ha fet molt curt, s'ha
molt
curt.
Sí, sí, sí.
Hem començat amb dos convidats, Vale i Lola, que seria el nom una mica d'un grup de música dels anys 80.
Vale i Lola, vale i Lola. Mola molt.
Vale i Lola. 80,
a més, el Vale és un dels meus lectors d'aquí, de sí? Torredembarra, sí. O sigui, tots els llibres que he presentat, tots els llibres que he tret, ell ha estat allà i, a més, m'apenja la foto al Facebook i em diu, m'estic llegint.
Pensa...
Sembla que li agraden.
Sí? Pensa sí, que és polític, però bueno, jo no sé.
Però jo, saps, tampoc puc... Jo a mi m'odien a la Torre. O sigui, jo sóc la presidenta dels xiquets de Torre. Bueno, encara ja em queda poc, però... Doncs sóc una persona non grata, llavors no,
Déu
no guanya res.
Començat, amb el cap de l'oposició i una de les persones non grates de Torredembarra.
Has vist?
Sí, sí, sí. Que
tenim el llistó molt amunt, eh? El pròxim qui serà?
No sé, algun gàngster, no, ja?
Se m'ocorreix algun nom. A Torredembarra tenim de tot. Tenim Corleones i tenim...
Vaja.
Sí, sí.
Bueno, aquí...
Heu començat per l'Olaite, eh? Ara que ho dius, no? Els Corleones.
El tercer el tenim al cap i sí, serà un personatge més... Més,
més què?
Gore?
No, més moderat, més osset de peluix.
Ah, mira.
Osset de peluix?
Ara, que és veritat que jo
soc... Ara m'he passat, perquè quan el
convidem... No sé ni jo, imagina't.
Quan el convidem trauràs aquest tall i... No seria osset de peluix, una persona, diguem, d'un perfil diferent.
Bueno, ja mola, o sigui...
També escriu, eh?
Sí?
Sí, sí, ja està. No hi ha res més,
També escriu.
Ho tinc al cap, eh? No li he dit.
Haurem d'escoltar el següent.
Igual no vol venir, eh?
Ah, clar, no n'hi li has dit.
Crec que sí que vindrà, però...
Bueno, si escolta el tram que jo he dit d'un gàngster i ve ell...
No vindrà.
No,
ve,
eh?
No el veig.
No és un gàngster, suposo.
Jo no el veig enviant d'un cap de cavall al llit. Eh? Albert, no el veig.
Que fort, eh? Sí. T'imagines? Ostres, és que em cago a sobre, eh? O no, jo també tinc...
És que ara estic recordant que algú li va passar alguna semblant per aquí a prop.
Ostres.
Que li van enviar
no
un cap de cavall.
Però sí, un animal mort, però no era un cavall, eh? Un animal més petit.
De debò? Però
sí, intentant recordar-ho, sí, tinc de recordar-ho i no hi caig qui és, però li va arribar.
No ens estàs prenent el pèl, no?
No, com a amenaça. Diria que era un animal mort, no sé, petit.
Lola.
No,
era... això ho està fent per l'audiència.
Lola,
digue'm que ho estàs aquí... fent per l'audiència.
Perdona.
Arribem als
Lola,
milions,
aquí segur. Hi ha tema, eh?
Vaja,
aquí
vaja.
Hi ha tema.
Hem de parlar, tenim una altra novel·la pendent, tu i jo.
Que fort, ara sí que m'has deixat parar. Tu,
doncs arribem aquí al final d'aquest segon capítol de La jungla de la Torre.
Ei, que m'estàs fent... Potser és que veig un programa i tot, eh?
Sí?
No.
Ara m'has cagat
deixat,
de veritat, eh?
Heu deixat molts temes oberts pel següent, eh? O sigui, teniu molta vista, punyeteros.
Bueno, marxem, tu. Sí, sí, escolta, Lola, aquí, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Sempre seràs benvinguda. Fem un cafè un dia i ja fem el que hem de fer.
La deixem com a pantera, que avui s'ha comportat com una pantera, faraona...
Autèntica pantera.
Girafa, pantera, qui serà el proper... Ja veurem.
Ja veurem. Salut.
Fins aquí la jungla de la Torre. Adéu.
La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat. Dues espècies en perill d'extinció.